Com tots els dissabtes a aquesta hora aproximadament parlem de ciència al Via Lliure i un cop cada 15 dies sempre saludem a Salvador Massip. Què tal, Salvador? Bon dia.
Hola, bon dia.
El doctor Salvador Massip és metge, és científic, també és escriptor. Després d'estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, ara dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, com ell diu, Leicester, al Regne Unit. I avui l'hem de felicitar perquè acaba de guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General amb un nou llibre que encara no hem pogut llegir. Es titula Jugar a ser Déus i l'ha escrit a mitges amb Chris Wilmot, que també és de la Universitat de Leicester.
Cada cop ho dius millor.
Cada cop millor, home, ja són molts anys, entrevistant-te. Serà publicat aviat per l'editorial Bromera, aquest llibre. Quan sortirà, Salvador? En primer lloc, felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Deus estar molt content.
Sí, és un premi que ens fa molt contents. Quan et donen un premi per divulgació, fa sentir doncs, que la feina que fas val la pena, també.
Oh, i tant que sí. Escolta'm, quan surt publicat aquest llibre?
Encara no ho sé, encara
no
l'editorial
sabeu,
no ens ho ha dit, encara no.
De què va? I de què va?
Per variar, després de tres llibres de divulgació que porto, aquest, en lloc d'explicar coses noves com fem aquí al programa, és més aviat intentar raonar o entendre o predir cap on anirà la societat degut als canvis de què fa la ciència. És a dir, una mica el debat ètic, moral, de cap a on es porta. Sí. Jo crec que sí, és un llibre que crec que es llegeix. Com sempre intentem que sigui per tots els públics i perquè tothom pugui gaudir-ne.
No, i a més, a veure, que aquí a les seccions passa sempre, que quan ens expliques els avenços científics sempre surten interrogants ètics sobre l'ús que se'n pot fer d'això.
Exacte.
Clar, evidentment.
Vull dir, crec que és una part de la divulgació que també s'ha de tractar i que jo fins ara potser no havia fet tant, i amb el llibre aquest potser entrec l'espineta una mica d'això.
Doncs vinga, ja ho sabeu. Es titula Jugar a ser Déus. Encara no sabem la data de publicació, però ja us podem ben assegurar, oients, que quan surti, quan estigui a les llibreries, nosaltres el llegirem i entrevistarem, home, farem una entrevista específica sobre això.
Gràcies.
Salvador? Molt bé. Vinga, entrem a matèria. Avui parlem de noves vacunes. Perquè, a veure, ja ha començat la temporada de la grip, ara són més freqüents determinats virus i tu ens vols explicar algunes noves vacunes que es veu que són molt interessants.
Sí, hi ha uns nous avenços amb això de les vacunes que crec que val la pena parlar i també perquè veieu una mica fins a quin punt és complicada la medicina i la biomedicina en general, ara veureu. La idea és que els virus, com segurament tots sabeu, no tenim bons fàrmacs per aturar-los. Tenim
no.
els antibiòtics contra les bacteris, però els virus no hi ha
els
manera.
Els virus et diuen normalment, això ho has de passar.
Sí,
vull dir, has
exacte.
De passar la malaltia i ha de fer el seu curs i que el cos la combati.
Clar, penseu una cosa tan comú com el refredat i que encara ara no hem trobat la manera de curar-ho.
Sí,
és una mica dur,
sembla increïble.
Doncs mira, aquí estem encara amb això. Doncs estem encara buscant vacunes i formes fàrmacs efectius per contra els virus. I això que us vull explicar avui són un parell de coses noves. A veure, la primera és un descobriment que s'ha fet contra el virus respiratori sincitial. Té un nom molt gros, molt llarg, però al cap i a la fi aquest virus el que dona doncs, és un quadre bastant semblant al que és el refredat comú. El que passa és que afecta sobretot a nens i és una de les poques malalties infantils que encara no té una vacuna efectiva. I això en majoria dels casos no passa res, però són alguns casos poden complicar i poden acabar donant doncs, pneumònies i fins i tot diuen que aquest virus podria ser una mica el que predisposa a tenir l'asma quan som adults.
Ah, veus? Però és habitual aquest virus?
Sí,
virus
molt habitual.
Sí, però vull dir que potser els nostres fills l'han passat i
exacte.
Ens han dit que té un refredat i ja
exacte.
Està. No, no està diagnosticat com a tal.
Exacte, sí. Diuen que fins a un terç de les persones ha patit una infecció en algun moment o altre de la seva vida d'aquest virus, o sigui, és molt comú. Per tant, aniria molt bé tenir una vacuna que ens pogués evitar doncs, aquests casos més greus. Doncs la novetat aquesta és que uns científics acaben de publicar ara a la revista Science una nova manera de fabricar vacunes que podria fer-se servir per altres virus. Ho han fet amb aquest virus respiratori sincitial.
I com ho han fet?
És una cosa curiosa. Han agafat la proteïna dels virus. Normalment les vacunes es fan contra proteïnes dels virus. S'usen una proteïna d'aquestes per generar una resposta immuna que fabrica anticossos i així tens la defensa. El que hem fet aquesta vegada és determinar l'estructura, és a dir, mirar quina forma exacta té aquesta proteïna per poder-la modificar ells mateixos al laboratori i obtenir variants artificials d'aquesta proteïna que puguin generar una resposta més forta al sistema immune.
Mm-hmm.
O sigui, el que estem fent servir és una cosa que n'hem parlat altres vegades, el que és la biologia estructural, que és la que s'ocupa d'entendre quina forma, quina estructura tenen les proteïnes. Que
pot semblar una cosa... modifiquen l'estructura de la proteïna del virus?
Efectivament.
I llavors la tornen a introduir al cos?
I ho han fet en aquest cas.
I genera una resposta de les defenses més gran, diria.
Exacte, ho han fet amb ratolins, de moment, ratolins i amb micos, amb macacos, i han vist doncs, que aquestes variants artificials, a partir del moment que coneixen l'estructura i poden modificar-la, poden generar una resposta molt més gran, per exemple, que totes les vacunes que s'estan provant actualment contra aquest virus. Per tant, han trobat una forma més ràpida, més efectiva, més potent de generar una resposta que és la que ens convé amb la vacuna.
Però hi pregunto, perquè si tu ens deies que aquesta malaltia és tan habitual, dius, a veure, sí, és molt habitual, i fins ara l'hem passat. És veritat que algun cas es pot complicar, però molta gent l'ha passat i punt, i se supera. No sé fins a quin punt cal vacunar, aleshores.
D'acord, és el mateix argument que pots fer servir contra el xarampió, les galteres...
Però aquestes 90%... poden tenir més complicacions,
això és
no?
La història. 90% no passarà res. La majoria de gent que coneixes que ha tingut un xarampió no passa res. Però hi ha aquest percentatge de casos que es compliquen, que tenen pneumònies. I si realment això és el que predisposa contra l'asma? Jo crec que si una vacuna senzilla pot evitar-ho, ens pot ajudar a millorar molt.
I les defenses que genera la vacuna són igual de fortes que les defenses que genera el cos sense la vacuna quan té el virus?
En principi, d'acord amb aquests estudis, podria ser inclús més fort, no? Tindríem
més
una forma d'activar el sistema d'una manera encara més potent que el virus sol.
I aquest virus, perdona tantes preguntes,
No,
estic
home,
aquí amatrellant, però els virus, tu sempre ens has explicat que els virus són apassionants, entre altres coses, perquè es modifiquen, o sigui, d'un any a un altre, per això cada any per la grip s'ha de fer una vacuna nova.
Efectivament, sí.
Aquest virus també m'imagino que deu mutar d'un any a l'altre.
Sí, però no tant. Segurament aquesta vacuna seria universal. Passa mateix també, com dèiem, amb altres malalties infantils, xarampió, galteres, que el virus és bastant estable i no cal anar a canviar. Sí que hi ha virus molt punyeteros, no? El de la grip és un, i el més conegut és el de la sida. El virus de la sida canvia constantment, i per això és tan difícil aconseguir fer la vacuna.
De fet, la segona notícia sobre aquest tema que ens vols explicar està relacionada amb la sida, justament.
Efectivament. Com dèiem, estem buscant la vacuna perquè és un dels grans problemes que hi ha en aquesta malaltia, i de fet tenim grups de científics molt importants a casa nostra, com el doctor Catell o el doctor Clotet, que estan treballant molt activament, com tots sabeu, en vacunes contra la sida. Doncs això és un nou avenç que s'ha publicat a la revista Nature fa poc, i el que diuen és que han aconseguit aïllar aquests anticossos, que hi ha alguns malalts que tenen uns anticossos que, sense se sàpiga per què, aconsegueixen mantenir el virus sota control, sense cap fàrmac ni res. Són casos
molt, molt únics, que han sortit fins i tot a entrevistar els mitjans de comunicació, aquestes persones, perquè són una passada.
N'hi ha pocs al món i no se sap per què són tan resistents al virus. El que han fet és, finalment, aconseguir aïllar aquests anticossos que fabriquen aquestes persones, que són una mica diferents als que fabriquen la majoria de gent quan s'infecten pel virus de la sida. Llavors, fa temps que es creia que si es pot aïllar aquests anticossos, es podria intentar fer una vacuna a partir d'això. I aquest experiment que presentem ara és que hem vist que, un cop més amb micos, amb els macacos, han fet una teràpia a partir d'aquests anticossos especials i hem vist que sí, que efectivament els virus baixen completament en sang, desapareixen pràcticament.
Doncs és un gran avenç, això.
Seria molt bo. Sí, ara hem de trobar la manera. El problema clar és veure si això es trasllada a humans i com fas que el cos fabriqui aquest tipus especial d'anticossos. Però si aconseguim això, no tan sols tindríem una vacuna, sinó que en principi podríem tenir un nou tractament. El que fem ara amb la sida, com segurament sabeu, és donar aquests fàrmacs, aquests antirretrovirals, que el que fan és frenar, controlar el virus, però no l'acaben d'eliminar mai. Aquests anticossos, en principi, podrien ser una teràpia que podrien netejar tots els virus de la sang, i podria ser realment la manera definitiva per dir fora.
I no es poden generar artificialment en laboratori els anticossos? Si es generen òrgans a partir de cèl·lules mare, un anticòs no es pot fabricar de manera artificial?
Sí, efectivament, podria ser la forma de fer-ho. Ara hem de trobar la manera de com generar aquests anticossos, fer la resposta com una vacuna, com dèiem abans, amb l'altre virus, o trobar la forma de fer-ho artificialment, qui sap. Però, si més no, obre una porta nova en el món de la vacuna de la sida, que és molt difícil, sempre té molts problemes, com veurem ara, us explicaré un cas continuació, doncs seria una alternativa bastant, bastant útil.
No es pot cantar victòria abans d'hora, perquè moltes vegades hi ha troballes que es fan al laboratori que funcionen molt bé amb animals i després amb els humans no.
Efectivament, i això és el que dèiem, per exemple, ara que us deia amb la vacuna de la sida. Després de molts estudis i molts anàlisis amb animals i laboratori que semblava que anaven bé, la companyia Merck està aprovant ara una vacuna contra la sida en humans i hem vist que no tan sols no funcionava, sinó que feia al revés, que en alguns casos augmentava el risc d'infecció.
I amb animals havia funcionat?
Havia funcionat perfectament fins que l'han començat a aplicar a humans.
Com s'entén això?
Com s'entén?
No ho entenc.
No ho entén ningú.
Perquè fins ara, a veure, normalment quan una cosa funciona amb animals, normalment normalment funciona també en humans.
Si més no, et dona la pista de que podria funcionar amb algunes modificacions. En aquest cas, ha sigut sorprenent que i per això el citem, perquè és que és just el contrari. O sigui, una cosa és que no funciona i l'altra cosa és que fa el contrari.
Quina frustració, pobres, eh? Els científics que estaven investigant això ja dient, per fi hem superat la fase d'experimentació animal. Vinga, anem, avancem, avancem, i patapam, molts això, passos enrere.
Exacte, uns quants passos enrere, sí. I per això us volia posar aquest exemple, perquè moltes vegades parlem de notícies, inclús en aquest programa, que semblen molt prometedores, tenim estudis d'animals molt interessants, però a l'hora d'aplicar-los, a vegades ens surten sorpreses com aquestes pel costat que menys t'esperes, no? Que l'efecte que diuen en aquest cas que podria ser que aquesta vacuna ha sobreestimulat el sistema immunitari de tal manera que l'ha fet més sensible, paradoxalment.
Ah, fixa't. No? Ens hem passat de voltes.
Has passat de voltes,
és com quan t'entrenes. Quan hi ha un sobreentrenament, també, els esportistes ho diuen, això. Aleshores, malament. O sigui, realment tot s'ha de fer en la seva justa mesura.
Exacte. Trobar el punt és el que és difícil.
Tot això lliga amb un altre descobriment sorprenent publicat la setmana passada a la revista Nature Immunology.
Sí, i aquest va cap a l'altre costat. Això és un científic del St. Jude's Children's Hospital de Memphis que van donar un fàrmac immunosupressor, o sigui, el que bloqueja, diguéssim, el sistema immunitari amb un experiment en ratolins, i van veure just el contrari del que esperaven, que quan donaven una vacuna a aquests animals que estaven tractats amb aquest fàrmac, tenia una resposta molt més alta.
Es no protegia quan... Però què està passant?
Què està passant al món?
En teoria els treien les defenses. O sigui, estaven bloquejant les defenses i, en canvi, les defenses reaccionaven millor.
Efectivament. El que diuen és que creuen això, que baixar una mica les defenses fa que el sistema reaccioni més fortament contra la vacuna i fabriqui tots aquests anticossos més efectius. O sigui, tot el contrari del que pots esperar pensant-hi.
Escolta, avui és la secció del món a l'inrevés, diríem.
Sí, com és això? Perquè us volia parlar perquè veieu com és de difícil arribar a nous fàrmacs, noves vacunes, noves coses, totes les proves, totes les fases que s'estan passant, i quan sentim notícies que es diuen, sí, en el laboratori hem descobert tal cosa, penseu que s'han de passar moltes passes, moltes coses abans de confirmar o demostrar que realment allò pot tenir una utilitat clínica.
I després una altra conclusió, que realment falta molt per saber encara sobre com funciona el nostre sistema immunitari, perquè els científics s'emporten sorpreses cada dia, pel que veig.
No? I no és l'única cosa, hi ha moltes coses al cos humà que coneixem molt bé molts detalls, però sempre ens surten per racons que no ens esperem. Per exemple, el càncer, per exemple, és molt habitual, que coses que sembla que ja tens controlades, llavors et surt una inesperada. Això és el que fa la ciència tan interessant, també.
Sí, sí.
El que fa
no us podeu acomodar mai. Sempre en marxa i sempre ben atents a tots.
Sí. És així. No sé, de fet, el meu pare, que és metge, també sempre ho diu, que en medicina 2 + 2 mai són 4, doncs és realment així, és que sempre hi ha factors que no tens controlats.
Vinga, anem al rànquing de la quinzena.
Número 4. L'habilitat per les matemàtiques es pot predir des que ets un nadó.
A veure, sí, com pot ser això?
Però ja ho veureu, sí, que és divertit aquesta. De fet, se sap que els nadons ja des de petit tenen unes certes habilitats matemàtiques, és a dir, matemàtiques no per fer sumes i restes, però sí per començar a entendre el concepte de números. Jo són uns científics de la Universitat de Duke, a North Carolina, que el que han fet és que han publicat un article a la revista PNAS, que el que han fet, han agafat 48 nens als 6 mesos d'edat i després els han seguit fins als 3 anys i mig, o sigui, 3 anys de diferència entre una cosa i una altra.
48 no és una mostra molt àmplia, eh?
No, s'ha de dir que no, de compensar que és petita. Molt bé, ja veus que
també justet, eh?
Comences ja a veure els problemes científics dels articles. Bueno, el que hem vist amb aquests nanos és que els de 6 mesos, si els hi poses en una pantalla d'ordinador una sèrie de punts que van canviant de mida i en un altre costat uns punts que canvien de mida i de número, els que tenen més interès pels números o més capacitat per entendre el concepte numèric es fixen molt més en els que canvien de número. És un avís de que podria ser que aquell nen tingués una més habilitat amb el tema de números. I el que hem vist ara és que, seguint-los 3 anys després, efectivament, aquesta habilitat dels 6 mesos es tradueix en que 3 anys després aquests nens saben molt més bé els temes de números, poden dominar molt més els temes matemàtics.
Podria ser, a veure, realment la mostra no és gaire gran, però és veritat que els nens, i tots, naixem amb unes habilitats per uns camps concrets. Vull dir, tu ja ho veus, des que són petits, que tenen habilitat per una determinada àrea i que a un altre potser li costa més. I és la manera que han descobert l'habilitat matemàtica.
Clar, això determina doncs, que ja existeix, això que dius tu, aquesta intuïció que sabem de que hi ha nens que poden ser més bons amb els números, que ve determinada de molt, molt, molt petits. O sigui, en 6 mesos hi ha unes diferències que es mantenen almenys fins als 3 anys. Queda veure si això es manté tota la vida, si realment
ara
els nens aquests se'ls ha de seguir. Exacte,
sí, senyor. Ara parlem de gossos.
Número 3. Els gossos remenen la cua per comunicar-se.
Això ja ho sabíem, no?
Sí, però això ja veuràs, és un detall interessant.
A veure.
De fet, quan el gos es mou la cua, normalment el que penses és que està content, no?
Sí.
Això és la història.
Quan venen per saludar-te.
Em saluda.
Quan arribes a casa, pum, 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 pum.
Exacte. És més complicat que això, ja veuràs.
Sí?
De fet, ja fa un temps que se sap que els moviments són diferents. Si mou la cua cap a la dreta, vol dir que sí, que està content, no? Et saluda, et diu hola i està content i feliç. Però si és cap a l'esquerra, és el contrari. És un senyal que està ansiós. I això, de fet, se sabia, però no se sabia si era una curiositat o servia per alguna cosa de veritat. El que hem vist ara, en un article publicat a la revista Current Biology, és que realment els gossos, els altres grossos, saben interpretar aquests moviments de cua. És a dir, van agafar 43 gossos, i torna a ser una mostra petita,
sí?
Efectivament, de diferents races, i els van ensenyar vídeos de gossos movent la cua, cap a un costat o cap a l'altre. Tots 43 animals van ser capaços de diferenciar què volia dir, si el movia cap a la dreta o cap a l'esquerra.
I no hi ha gossos esquerrans i dretans?
Pel que es veu, és universal el símbol aquest de la mou a la cua.
És si universal, veuen, molt bé.
Si veuen que el gos mou el cul, la cua cap al costat esquerre, ells també es posen ansiosos, és a dir,
els
està comunicant que hi ha un perill o alguna cosa d'ansietat. Mentre que si el mou cap a l'altre costat, els gossos que ho miren també queden més relaxats. Exacte. O sigui que serveix, i és universal, és un idioma que entenen tots els gossos, pel que es veu.
I si la mouen, em diu el Dani, el nostre tècnic, cap a baix la cua.
No sé,
s'haurà de mirar. I de costat a costat, d'esquerra a dreta, d'esquerra a dreta.
Les varietats que hi ha, tots els angles possibles. Si més no, és una manera de comunicar-se que fins ara no se sabia realment que poguessin passar dades d'aquesta manera entre ells.
Està molt bé. Va, anem al número 2.
Número 2. Descoberta una nova manera de curar la calvície.
A veure, un moment. Quantes vegades ens han dit que havien descobert una nova manera i jo veig a molts calvos pel carrer, eh?
Sí, no cal que vagis molt lluny, que en tens un aquí a prop.
Bé, i al davant també en tinc un que, amb una mica de clapa. Escolta.
Vinga, tots els calbs del món, escolteu ràpidament aquesta notícia, que és molt important.
Vinga,
el titular és com veus, una mica així exagerat, però és, si més no, un pas, com dèiem abans, un pas inicial, però que podria portar una nova línia de tractaments contra la calvície. Ja sabeu que ara, si vols intentar tractar la calvície, el que es fa normalment és intentar que frenar la caiguda del cabell o trasplantar els fol·licles dels cabells, els fol·licles pilosos, d'una part del cos cap al cap. Doncs això és una cosa diferent. La doctora Àngela Cristiano, de la Universitat de Columbia, ha trobat la manera d'estimular els fol·licles perquè facin cabell. No per trasplantar-los ni evitar la caiguda, sinó estimular.
Però fol·licles que ja no produeixen cap... O sigui, que ja estan morts, diríem.
La idea seria aquesta, trobar la manera de reactivar els fol·licles que no estan fabricant.
Calla, que això sí que és interessant, aleshores,
Ja t'ho deia jo, que això promet molt.
A veure.
Les proves s'han fet amb ratolins, encara, i o sigui, no és molt inicial. Però el que hem fet és agafar, en 7 voluntaris humans, agafar la papila dèrmica, que és una estructura que hi ha al costat del fol·licle normalment,
sí,
i que és una manera d'alimentar els fol·licles. No és el fol·licle mateix, sinó és una estructura que nodreix els fol·licles. I el que fins ara s'havia vist que si feies això, si trasplantaves una papila en ratolins, això activava els fol·licles al seu voltant. Però en humans no ho havíem vist fins ara, no havíem vist que es podia fer. I hem fet un experiment una mica híbrid. Han agafat, com us deia, aquestes 7 papiles de 7 voluntaris, les han fet créixer en el laboratori formant com una boleta de cèl·lules, una estructura tridimensional, i aquestes boles de cèl·lules, les que ells anomenaven esferoides, els han trasplantat després a ratolins. I el que hem vist, després d'unes quantes setmanes del trasplantament, és que en 5 dels 7 experiments, aquests trasplantaments, aquestes papiles trasplantades...
Ha sortit pèl d'aquí.
Exacte, han fet que els fol·licles es reactivin i comencin a formar els canvis previs al pèl o comencin a fer pèl. S'ha de veure si en humans funcionaria i aquest pèl si realment si duraria, si és resistent...
No és una tècnica senzilla.
No sembla que sigui fàcil, perquè s'ha de fabricar les boletes d'aquestes primers i és complicat.
I ningú no sap si després, un cop surt el pèl, després aquell fol·licle torna a morir.
Patapum, es mor i ja no hi ha més...
I una altra vegada torna a trasplantar les papiles.
Però escolta, si més no és una opció diferent...
És una nova manera, és interessant, està molt bé. Doncs que continuï investigant per aquí. I arribem al número 1.
Número 1. Els humans tendim a enganyar més a la tarda que al matí.
Aquesta és bona, aquesta.
Sí, a veure, explica'ns.
Això és un article publicat a la revista Psychological Science d'uns científics de Harvard, i que el que han fet és que la conclusió que arriben és que al matí és molt més fàcil tenir un comportament ètic i moral i seguir una sèrie de normes, però a mesura que va avançant el dia és com que la moral es torna una mica més laxa.
I per què al matí són més ètics?
Això és una bona pregunta, s'hauria de mirar la raó per què. El que hem vist ells és aquest fenomen. El que hem fet això és un experiment que han agafat una sèrie de voluntaris i han posat els voluntaris davant d'un l'ordinador, amb una pantalla que a la dreta hi havia uns punts i a l'esquerra un altre punt. I els deien que havien de dir a quin dels dos costats hi havia més punts. Però el truc que feien és que si deien la dreta, independentment de si hi havia o no més punts, cada vegada que deien la dreta els hi donaven diners. Llavors, clar, al principi al matí, els voluntaris normalment deien on hi havia els punts, on hi havia més punts de veritat, sense fixar-se en això dels diners. Però a mesura que passava el dia, quan feien el mateix experiment a la tarda, veien que la gent feia trampes i deien, no, sí, a la dreta, perquè així cobraven diners.
Ah!
I després van fer-ho amb una variant online i van veure el mateix.
El mateix.
A la tarda la gent es salta les normes
però, i va fer trampes. No, el que és interessant és saber això, perquè hi ha més consciència o més, no sé com dir-te, més moral al matí. Potser té a veure amb la son, amb els... No sé.
Sí, pot ser que el cervell estigui més fresc.
El subconscient... Ai, jo què sé. Sí, les hores del dormir que ens activa... Jo què sé.
Però en tot cas, estigueu alerta que a la tarda us poden colar més gols, la gent fa més trampes.
Efectivament, efectivament. Doncs escolta'm, molt interessant com sempre. Salvador, et tornem a felicitar per aquest premi que t'acaben de donar.
Moltes gràcies.
Recordem, Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General per una novel·la que encara... Una novel·la no, un llibre de divulgació que encara no s'ha publicat, Jugar a ser Déus. I fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu-siau.